21 anys amb tu.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, de banda, l'ordinador, Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, els control tècnics, vos donar la benvinguda a l'edició 659 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 24 de maig de 2026, i abans de res, que mos heu preguntat, que m'hem... que si havia passat res, perquè s'havia anunciat la tornada de Font de Misteris a IB3 Televisió per ahir dissabte, i no va ser així. I, efectivament, l'actualitat esportiva va fer que s'ajornés i s'estrena, està prevista pel proper dissabte, que serà dia 30 de maig, de bé, les 10 menys 10 del vespre. I deixant això de banda, el que volia era continuar una mica amb el tema dels ovnis i dels arxius desclassificats. Més que res perquè abans d'ahir, divendres 22 de maig, varen fer pública una altra remesa, tant de vídeos com d'informes, i que també són a l'abast de tothom com els altres, i bé, els altres que, dels que ja hem estat parlant des de fa això, un parell de setmanes. I estan a l'abast a la plana web oficial del Departament de Guerra dels Estats Units. I en aquest cas, la publicació d'aquest tipus d'arxiu desclassificats, que són de so, de vídeo i també documentació variada. I aquesta publicació va acompanyada d'un escrit oficial que, traduït de l'anglès, diu: comunicat immediat. El Departament de Guerra publica la segona entrega d'arxius sobre fenòmens anòmals no identificats a war.gov/UFO, que és la plana web del Departament de Guerra dels Estats Units. Això era, posa la fetge, 22 de maig de 2026, i diu: declaració atribuïble a l'assistent del secretari de Guerra per Afers Públics i portaveu en cap del Pentàgon, Sean Parnell. Avui, el Departament de Guerra publica la segona entrega d'arxius històrics i desclassificats sobre fenòmens anòmals no identificats, UAP, com a part del sistema presidencial d'obertura de segells i informes per a encontres, per topades, amb UAP. La col·lecció continua allotjada a war.gov/UFO i s'aniran publicant arxius addicionals de manera progressiva. Des del llançament del lloc web el 8 de maig de 2026, war.gov/UFO, és a dir, la plana web oficial del govern dels Estats Units, on varen publicar els primers arxius desclassificats fa dues setmanes, i diu textualment que ha rebut més de 1.000 milions de visites a tot el món, la qual cosa destaca els nivells sense precedent d'interès tant en aquest tema com en l'esforç històric de transparència de l'administració Trump. El Departament de Guerra i els nostres socis de les agències estan treballant activament en la tercera entrega d'arxius de UAP, UAP és com diuen ara el que tota la vida havíem anomenat ovnis, i diu que la qual, aquesta tercera entrega, s'anunciarà en un futur proper. I d'allà ho sabem, se n'esperen més. S Sí, ara, Borja, ara ho comentarem una mica per sobre, però, si un cas, feim primer sumari i començam.
Aquest programa 659 de Font de Misteris seguirà amb la història que van comentar fa dues setmanes sobre el suposat ovni que es va veure a tot a Segurs a l'any 1977. Què hi ha al voltant d'aquesta història? Al món diversos viatjarem fins a la ciutat de Palma del segle XVIII per conèixer un personatge molt interessant, com va ser en José Barberi. Per què ha passat en els llibres d'història? Al Contes i rondalles de Irene Font, avui ens centrarem en un parell d'històries que estan, ni més ni manco, que relacionades amb el purgatori. I a la darrera part del programa, si ens queda temps, seguirem amb el tema dels ovnis i alguns casos ben suggeridors. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659 16 69 52. Ho repetim, 659 16 69 52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i IB3. Per escoltar-nos en directe, més de l'FM i en el sistema de Plus, ho podeu fer a ib3.org i a IB3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta cotosona temporada i de les 13 anteriors, en el servei a la carta d'IB3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
De, si voleu, així molt ràpid per sobre, no? que volen comentar, no? D'aquesta nova sèrie, podem dir, d'arxius desclassificats. Tampoc aprofundirem massa, però així per sobre.
Bé, jo d'entrada vos deman si heu aprofundit una miqueta damunt aquests arxius.
Una mica, no massa, no com la primera vegada, que també és digna de reflexió, eh? També és digna de reflexió. M'ho he passat molt bé mirant els vídeos, i hi ha coses que vi que m'han cridat l'atenció.
Jo tampoc, perquè també, no sé, també a mi és col·lectiu, dona la sensació que ha baixat un poc el suflé,
sí,
del tema.
Exacte, per això és digna de reflexió, sí. Perquè a lo millor trauran les coses més importants, si és que les treuen, no sé si podrà discutir ara això.
També podríem veure una altra forma, que hi ha tanta informació que esperam que qualcú també ens la pugui traslladar i pugui fer un pot de filtre i un poc de selecció de lo més interessant.
També, quedam a l'espera de que qualcú faci una mica de resum del més destacat, també és vera. I també pot ser això, que ara ens donaran tanta informació que molta pot passar desapercebuda, i el que has dit m'ha agradat, se pot desinflar el suflé.
Tu has dit, Xema, que has mirat els vídeos.
Sí.
I no te crida poderosament l'atenció, que són només 40, no? 46, crec que eren. Cosa així, semblant.
No me'n record, perquè també com els arxius de so també se descarreguen, i no te sé dir el número. De text hi ha 7, crec que eren 7 informes. Qualcú de dues planes, de dues pàgines, i uns altres que en tenen uns centenars.
Idò, aquests vídeos, tots, absolutament tots que s'han desclassificat són contemporanis.
Sí.
I crec que tots, si no m'equivoco, ara ho dic de memòria, tots són de conflictes bèl·lics. Si no m'has errat, llevat
o de bandes on hi ha hagut, exacte, conflictes bèl·lics. I són dels anys, sí, entre el 20 i 25,
correcte,
una cosa així.
Que és, sí, precisament on se comença a fer moltíssim d'ús dels drons militars, que són objectes molt susceptibles, malauradament, però és que m'agrada el tema ovni, de ser confosos en coses que no són d'aquest món. És curiós. Això per començar, que no, sí, siguin vídeos antics, sí, on no hi ha tanta possibilitat de dubte. No sé si m'explic.
Sí, sí, t'expliques perfectament, sí. Allà m'ha cridat l'atenció, ara que dius això dels drons, que és vera que el que se veu molt són objectes molt petits, que tu veus que són molt petits.
Això són fotografies.
I en els vídeos. En els vídeos també, que, per exemple, damunt d'una població, per exemple, per David Síria, crec que era, se veu una mena de llumet blanc que passa molt aviat, però que està entre la càmera i la població, i tu veus que és petit, perquè ho veus que és petit. Després també n'hi ha un altre, que és com un globus, que segons com la càmera el agafa, sembla com una perla, que fa com l'iridescència, que és rodonet, que, clar, això me recorda molt en aquelles bolles de les que parlaven els antics. Que jo, això m'ha cridat molt l'atenció.
Sí.
Però és que també mos parla de Foo Fighters.
Això anava a dir. I això recorda, parlant de territoris bèl·lics, recorden els Foo Fighters, que se van posar de moda, entre cometes, a la Segona Guerra Mundial.
Però és que, a més, hi ha arxius, no de vídeos, sinó escrits, que també els poden consultar en PDF, de Nuevo México. I allà estan datats entre l'any 48 i 49, i no han de deixar de banda que justament va ser en aquella banda d'allà on s'inicia el que nosaltres anomenem cera moderna de ufologia, dels ovnis, arrel de l'incident Roswell, etc. No? Mos parla d'aquella banda d'allà, però un parell d'anys després, però també amb els mateixos fets que es deia en aquells anys anteriors, no? És a dir, si és vera que se poden confondre en drons, però sí que és vera que responen al mateix que es deia quan no hi havia drons.
Exacte.
Estem d'acord també amb això.
Amb això sí. I he de dir que dins els documents de test hi ha un que m'ha cridat moltíssim l'atenció, òbviament, que aquest, mira, si de tant en tant sabeu que remuqui molt d'aquest tema de la desclassificació, aquest m'ha agradat. Evidentment, és que està vinculat a la missió Apolo 11, on, si un llegeix... No llegirem ara, però que sent el cerqui, on se...
I si no, perdona, que mos ho demani...
Exacte,
que nosaltres
li enviarem i si ho vol traduir també li poden traduir, no hi ha problema. On, a un dia de distància d'arribar a la Lluna, veuen un ovni, però no un UAP, un dron, un lo que dimoni sigui, no, un ovni amb majúscules, en totes les lletres, en forma d'ovni, amb evolució d'ovni, en llums d'ovni, tot. Un dia abans d'arribar a la Lluna. I això crec que sí que és important, perquè és una informació que sí que teníem per mà tots els que m'ho agrada el tema, però quan d'en la setmana passada o l'altra, no recordo quan, ara sí que aquesta sí. Aquesta no se pot confondre. Aquí no hi ha... No,
però jo també t'ho vaig dir d'un altre Apolo, no me'n recordo quin d'ells, que ja era entrat als anys 70.
El darrer, de 7, si no m'equivoco.
El de 7, sí. Crec que era. On diuen ells que estan veient ells els deien una mena de bugui, els hi deien, quan veien una cosa que no sabien què era. I també hi ha fotografies de llums estranyes, de les quals la pròpia NASA deia que pensen que era un objecte físic, que això ho vàrem estar comentant. Però l'Apolo 12 també diu que passa l'Apolo 12, que va ser el segon on varen posar homes damunt la Lluna. I diuen que està passant. I allà estan les gravacions sonores que tota la vida s'havia dit que això eren teories conspiranoiques. I ara el govern dels Estats Units ha dit que, efectivament, varen reportar els astronautes aquestes coses.
I molt curiós també, ara fa una estoneta, na Marga Barcones mos ha enviat una info, mos ha enviat per WhatsApp una cosa molt curiosa, que és que coincidint, igual que la primera desclassificació de fa un parell de setmanes, el mateix dia ha aparegut un crop circle. És a dir, un dels famosíssims cercles dels conreus britànics que...
Popularment britànics, però arreu del món.
Sí, però supos que és que més recorda la gent per ventura, sí. són les que són d'aquelles contrades. En aquest cas, a White Street Hill, a Wiltshire.
Que han d'afegir que a la primera de les classificació que se va fer a principis de maig, la primera setmana de maig d'enguany, 2026, també va aparèixer un altre d'aquests estranys dibuixos fets damunt de terres de conreu, com si fos damunt d'un camp de blat que apareix un dibuix que només se pot veure des de l'espai. Però jo crec que aquí hauríem de dir això de però aquesta seria una altra història.
I ja, si me permeteu, ara que nosaltres estem ficats en temes de conreus, si ha de passar que sigui a la parcel·la de vora, si no t'hi sap greu.
Sí, també és vera. Ara que t'has fet... ara que tens sortat, que li passin els de vora. Val. Ai, també, no té res que veure, però sí, del tema que parlàvem, també n'hi ha un altre que diuen que hi ha un altre objecte que, per lo vist, és també en forma d'estrella i que 13 cazas varen tractar d'arribar-lo. I crec que això també és molt sorprenent, perquè estem parlant de tot un esdeveniment, no?, que te pogués passar. Però, sense sortir-nos del tema dels ovnis, jo el que volia era reprendre el cas que varen comentar fa també, jo no ho sé, dues o tres setmanes, que com passes temps. Bé, és un cas que, malgrat ser molt desconegut al món, crec que va tenir molta més importància del que pensam. Això va succeir a la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, a la URSS, l'any 1977. Bé, realment va ser més enllà de la URSS perquè es varen dir que es varen anar veient coses des de Finlàndia fins al mar del Japó. Japó, del que varen comentar, que ara també se volen posar a investigar i fer públics expedients semblants en aquest que comentàvem abans, i de, a veure més si també amplien damunt d'aquest cas que, on tenim que al llarg de més de 10.000 quilòmetres es produïren albiraments de diferents objectes i fenòmens estranys en els cels. Ho teniu a l'abast en el sistema La Carta de Vetres Ràdio i a la nostra plana web a fondomisteris.com en el programa 656, és a dir, fa tres programes. I varen comentar casos concrets d'aquells curiosos albiraments, però és que n'hi havia més. Per exemple, es parlava també d'observar una boia groga brillant, de la mida d'una lluna, i que s'aire damunt del llac Petrozavodsk, allà a la URSS, i del que brillava amb una llum blanca després de que la boia aquesta hagués desaparegut. Però jo volia continuar, per això altre també molt curiós i poc freqüent, que, com vaig dir, ho estic traient d'un dossier que el govern francès va treure a la llum fa uns anys, no massa, 5 o 6, i ho va treure referit en els seus propis casos ovnis, i n'hi havia d'altres, no? I d'aquest cas deien els francesos, després del 20 de setembre de 1977 hi va haver un augment de l'activitat biològica a les zones on se va observar aquest fenomen del que estic parlant, val? Adonant-se que aquell augment podria no estar relacionat amb el fenomen de Petrozavodsk, aquest que he dit, Linick, un senyor, no obstant, va reportar la floridura de roses en el seu jardí i la segona floridura d'unes 10 espècies de plantes herbàcies. Linick, aquest científic, ho va anomenar extraordinari per la altitud de Carèlia, de la zona aquella d'allà, perquè després de l'equinoci de tardor, la vegetació d'herbes gairebé s'atura. Va enfatitzar, a més, la floridura intensa de l'aigua a Ushocero, causada per Anquistrodesmus, que mirant lo que és, perquè no tenia ni idea, i és un tipus d'alga, tipus plàncton, poc després del 20 de setembre, que és quan se va veure aquest fenomen estrany. També se va notar algun impacte en dispositius tècnics que els enginyers a l'àrea de Petrozavodsk havien observat, segons se diu, errors enormes en dispositius informàtics que llavors varen recuperar el rendiment normal. És a dir, que a part dels possibles errors en instruments, dispositius informàtics dels anys 70, Jo, el que més m'ha cridat l'atenció és aquest possible augment de l'activitat biològica, no?, després d'aquests albiraments. Però és que n'hi ha més. Tenim una altra curiositat, ja és que els objectes no identificats damunt dels aeroports de Helsinki, Pulkovo i Pesky no varen ser detectats pels radars dels aeroports i tampoc varen ser vists detectats pel sistema de defensa aeri soviètic. Hem de recordar aquí que estem parlant de l'època de la Guerra Freda. Bé, malauradament, la primera Guerra Freda, crec que podríem dir. I bé, després sí que més tard els objectes lluminosos van ser detectats, segons se diu, pel radar meteorològic de l'Observatori Hidrometeorològic de Karelia, allà a Petrozavodsk, el dia 30 de setembre, també el dia 20 d'octubre i també el dia 20 de novembre. I sempre, segons aquests dossiers, a part també hi ha una analítica psicològica que diuen que d'aquest anàlisi psicològic dels testimonis, diu textual, es podia confirmar la completa sanitat mental dels testimonis i la veracitat de les seves respostes i testimonis. I arribam a la conclusió, o no, perquè hi ha una nota de l'Acadèmia de Ciència Soviètica informant sobre l'enviament d'un grup d'experts allà a Karelia per estudiar aquell fenomen. Això era ja l'any 1978, un any després. I diu, l'anàlisi inicial del fenomen va ser feta per l'investigador de l'Institut Astronòmic Sternberg, en Jean Dillis, utilitzant diversos testimonis i dades meteorològiques. Va escriure que el pas d'un objecte a una altitud raonablement alta, que permeti observacions simultànies de tots els llocs reportats, és plausible a una altitud de vol de prop 100 quilòmetres o més. Jean Dillis va notar que en aquell cas les dimensions lineals mínimes de l'objecte esfèric brillant haurien de ser de debés un quilòmetre, mentre que el diàmetre de la capa de diverses desenes de quilòmetres. Considerant el llançament del Cosmos 955 com la causa possible, Jean Dillis va destacar diversos inconvenients, com el moviment cap a l'oest de l'objecte no identificat, mentre que el Cosmos 955 va ser llançat cap al nord-est, les mides angulars observades combinades sense distància esperada i l'estada prolongada damunt de una ciutat que té un nom il·legible. Un diari de Sortavala, es Krasnoye Namia, va publicar un informe de l'estació hidrometeorològica local que va confirmar, a més, que l'objecte de Petrozavodsk se movia de nord-est a sud-oest. L'idea sobre el Cosmos 955 també va ser criticada per Ziegel, qui va notar que els vehicles especials se llancen cap a l'est en direcció de la rotació de la Terra. Així de, la teoria que podria estar confós aquell albirament amb el llançament del Cosmos 955 quedaria, en principi, com a descartada. El 2 de gener de 1978, el vicepresident de l'Acadèmia de Ciències Soviètica, Vladimir Kotelnikov, va signar una nota al departament de Karelia de l'Acadèmia informant d'un enviament de un grup d'experts per estudiar el fenomen in situ. Allà, avançant-se en el testimoni dels testimonis oculars, l'enviat de la Universitat de Petrozavodsk, en Mezentsev, va realitzar mesures en teodolit per determinar la ubicació aproximada de l'objecte no identificat sobre Petrozavodsk. És a dir, que es confirma que no tenien gens clar, en absolut, que fos el llançament del satèl·lit soviètic Cosmo 955 en el que tu, Borja Rigó, vares fer referència com aquella possibilitat que, segons on es comentava, com a possible motiu d'aquells albiraments. I aquí és on també crec que hi ha la importància, no?, damunt d'aquest estrany cas, damunt de la URSS de 1977, a lo que diré ara. Perquè diu que una còpia d'aquest informe va ser rebuda pel grup d'investigació francès GEPAN, és a dir, el que investigaven els ovnis a la França del 1977, que actualment ja no es diu Japan, es diu Japan, i que, a més, la tenen escrita a l'Agència Espacial Francesa, que és, a més, d'on jo he tret aquest document, i també diu que aquella còpia va ser posteriorment enviada en el CUFOS, a Evanston, a Illinois, als Estats Units, i que Nalen Hynek va presentar una altra còpia en el científic de la NASA, en Richard Haines, que després la va traduir en el francès. I bé, aquest informe soviètic va ser rebut amb una recepció mixta a l'estranger. I clar, aquí el més sorprenent és que aquest Hynek i d'altres personatges científics de renom molt implicats amb el temps, amb la fenomenologia OVNI, i damunt d'aquest expedient, damunt d'aquests informes, varen afirmar públicament que aquest informe era la prova clau de l'existència d'objectes volants no identificats. Quasi res.
Només dues cosetes. Primer, et sert lo dels Cosmos 955, que sí que se podria ser l'explicació si aquest cas només hagués ocupat una petita franja de territori, però no tenien les dimensions enormes que va tenir aquesta tensió tan global, perquè, clar, no és un cas d'una aparició d'un ovni a una granja de Wisconsin o de Felanitx. És a dir, és bona part de sa urs. I també afegir, ja que hi som, que tots aquests noms i ubicacions que s'han pronunciat són aproximats.
Sí, això seria una nota a peu de pàgina. Tens tota la raó. Bé, de fet, algun qualque nom que me l'he votat, perquè tanmateix es queda hermosa en la sensi, si qualcú vol més informació, i de com sempre que mos demani a les formes de contacte de sempre. Bé, mos podríem allargar més, però si no hi ha més temps. Així que fem una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a ib3.org, també a fontdemisteris.com. I ara anem amb tu, Sergio Rigo, i aquestes intrahistòries de la història, podríem dir, poden treure tantes dades, tantes curiositat, i a veure en què mos sorprens avui, quan vulguis.
I en aquest món diversos d'avui, mos situem a una palma del segle XVIII, i aquí neix en José Barberi, l'any 1766, un personatge fascinant que volem conèixer avui. El seu pare és d'origen genovès, comerciant, instal·lat a Mallorca, i també de mare mallorquina. Des de ben prest, el nostre protagonista d'avui se mou dins entorns eclesiàstics, rep formació, accedeix a estudis de teologia i entra en contacte amb figures que ocupen llocs importants dins la jerarquia. A final dels anys 80, des de 8, ja ha completat la seva formació eclesiàstica, rep les diferents ordres, es doctora i entra dins el cos de beneficiats de la Catedral de Mallorca. Aquest és un punt important perquè li dona accés directe a l'arxiu, a la documentació i a una estructura que li permet treballar amb fons de primera mà. A partir d'aquí comença una etapa molt vinculada a l'arxiu de la Seu. Inicialment entra com a auxiliar, però amb el temps acaba assumint responsabilitats més importants. En l'any 1796 es nomenà tinent d'arxiver i això implica una feina molt concreta, ordenar documents, avisar materials antics, classificar papers, fer índexs, tot allò que permet que un arxiu sigui útil. I aquesta feina no és menor. L'arxiu de la catedral concentra una quantitat enorme de documentació acumulada durant segles, sense una organització clara, i tot això queda inutilitzat. I és aquí on Barberi dedica bona part del seu temps. No només consulta documents, sinó que els estructura perquè altres el puguin consultar. Al mateix temps, manté també altres ocupacions, com treballar en qüestions administratives vinculades a la institució. El resultat de totes les seves ocupacions és una acumulació de materials que van des de notes breus fins a obres més elaborades. I entre aquestes obres hi ha projectes que no arriben a veure la llum, perquè mostren clarament la seva manera de fer. Per exemple, intenta elaborar repertoris històrics, col·leccions de notícies i esquemes per a una història de Mallorca. Aquesta manera de treballar el connecta amb altres figures del moment. Una de les relacions més destacades és la que manté amb en Gaspar Melchor de Jovellanos durant la seva estada a Mallorca. En Jovellanos arriba a Silla com a presoner i és confinat en el castell de Baibà, però amb els temps aconsegueix un cert marge de moviment i contacta amb persones de la ciutat. Entre aquestes persones hi ha en Barberi. La relació entre tots dos se construeix al voltant del coneixement. En Jovellanos necessita informació sobre Mallorca, la catedral, el castell, la llotja, i Barberi és una de les persones que li va proporcionar dades, referències i orientació en les seves investigacions. En Jovellanos li demana que revisi textos, que comprovi informacions i que porti dades. I en alguns casos, els materials circulen d'una a l'altra amb anotacions a mà, correccions i observacions. Pot dir que és una feina compartida, encara que no sigui sempre visible. Paral·lelament desenvolupa una activitat intensa com a predicador. Es conserven nombrosos sermons seus, ordenats cronològicament, amb indicació de joc i de sa data. Predica a la catedral, Santa Eulàlia, convents, esglésies de Palma i també fora. I els temes són els habituals de sa època, festivitats religioses, temps litúrgics, reflexions sobre textos bíblics. A banda de sa predicació i de sa feina d'arxiu, també participa en projectes editorials. Té relació amb l'impremta dels Guasps, una de les més importants de Palma a la seva època, i col·labora de manera activa. Un exemple és sa vida de Sor Clara Andreu, una religiosa del convent de Sant Bartomeu d'Inca. En Barberi s'encarrega de treballar els materials, ordenar-los, preparar-los per a la seva publicació. El procés no serà ràpid, també implica correspondència amb els monges, revisió de textos, gestions per obtenir permisos i decisions sobre la impressió final. Considera Malveri que les biblioteques són essencials per al coneixement i critica situacions en què es destrueixen, es dispersen o gestionen malament. I aquesta idea se veu en textos on defensa la importància de conservar fons i de facilitar-ne l'accés. També manté relacions amb el cardenal Despuig, amb qui comparteix interessos culturals o altres també erudits locals. Cap a 1817 és anomenat secretari del capítol de la catedral, un càrrec important que implica responsabilitats també administratives i més accés a informació. I amb els anys, la seva activitat continua, però també apareixen dificultats. A principis de la dècada de 1820, se produeix una epidèmia a Palma que té un impacte important. En el seu cas, segons se descriu, això afecta la seva salut fins al punt de provocar una deterioració progressiva. La situació empitjora fins que se fa necessari anomenar un curador per gestionar els seus béns i les seves responsabilitats. Deixa de poder exercir les seves funcions i és retirat a una finca fora de la ciutat, a establiments. Allà passa els darrers anys de la seva vida. I durant aquest període se manté amb una atenció constant per part de sa família. Hi ha mencions que expliquen com, tot i el seu estat, encara és capaç de fer sermons amb una estructura i una coherència notables. Són episodis puntuals, però mostren fins a quin punt aquesta pràctica també estava integrada en ell. Mor a l'any 1826, en els 60 anys, i és enterrat en el cementeri d'establiments. Amb el temps, el joc exacte de la seva sepultura es perd, igual que molts dels materials que havia acumulat durant la seva vida. Per de ser lliure, se destrueixen entre biblioteques, se distribueixen, perdó, entre biblioteques segons la seva voluntat testamentària. Altres papers, manuscrits i anotacions desapareixen o queden dispersos i el que queda és fragmentari. Què us pareix?
I aquest Barberi també va ser cronista i, per exemple, gràcies a ells, tenim dades anecdòtiques, com, per exemple, que els fanals, mireu quin doiat, el primer sistema de llum en els carrers de les Illes, i van ser a la ciutat de Palma el 1812, va ser ell qui ho va recollir. Un home que va estar molt implicat en la recuperació i manteniment, no?, del coneixement de la nostra història. De fet, com has dit, va ser ell qui li va portar molta de la documentació que en Jovellanos va fer servir per deixar a la posteritat els seus estudis de la llotja, del castell de Bellver i d'altres indrets. Però no va ser l'únic que va dur a terme aquesta tasca de proporcionar documentació. Per exemple, tenim això que digué d'ell en Villanueva, que és en Villanueva, en Jaime de Villanueva, era l'autor de l'enciclopèdica obra Viaje Literario a las Iglesias de España, on deia, en el examen d'este archivo, fent relació a la escritura de Mallorca, me ha servido de grande utilidad el presbítero don José Barberi, archivero segundo, y si no me engaño, el único que conoce lo que es este depósito, lo que valía mi trabajo y lo necesitada que está de él la historia de su patria. Així, doncs, tenim aquesta implicació amb aquests dos coneguts autors, però també amb un altre grapat d'il·lustrats. Per això me sorprèn encara més la vessant mística, miraculosa, també paranormal, no?, en els seus escrits. Escrits on trobant també, per exemple, la seva història d'Inca, on hi ha un apartat d'un plànol de l'època, de la primera meitat del segle XIX, d'on podem extreure coses molt interessants, i a més de tot això va deixar un bon grapat de manuscrits, dels quals n'hi ha que m'agradaria molt consultar, com serien les seves mitjalànies històriques. I també va deixar, com has dit, llibres editats, com el de la vida de Sor Clara Andreu, que l'has dit, o la d'en Pere Borgull, del que ell es va convertir en el postulador per a la causa de la beatificació d'aquell màrtir illenc tan desconegut. Però me crida una mica l'atenció perquè és que a la vida de Sor Clara Andreu mos narra un caramull de situacions estranyes, fins i tot de la seva època, no del segle XVII, sinó d'allà a principis del XIX, miracles atribuïts i situacions, diguem-ne, que sí, estranyes. Vull dir que me crida l'atenció que un home tan culte, tan instruït, tan llegit, un erudit, que parli de tant de fenòmens estranys com els que atribueix a Sor Clara Andreu. Si no vaig errat, també va ser encarregat de fer que sa biografia, també fascinant i plena de misteris, sa de Santa Caterina Tomàs, que va ser escrita pel cardenal Despuig, i la va ser ell el que va fer que fos editada, i que així també pogués arribar fins als nostres dies. Jo crec que una de les seves curolles d'en Barberi era el tema del purgatori, per això podem trobar en el seu llibre de Montserrat Clarendeu coses com això, no? Las religiosas enfermas ocupaban gran parte el vigilante celo de la venerable vicaria y con especialidad aquellas que sabía que presto habían de morir, lo cual a veces le revelaba el Señor para que con la libertad de superiora les procurase la mejor salud, que es la del alma. Habiendo sabido por este medio la próxima muerte de Sor Columba Llabrés, la anunció con términos generales a la comunidad y diciendo que la que disfrutaba de mejor salud moriría más presto y en particular lo relevó a la interesada, procurando con tantas veras disponerla para aquella última hora que viéndola después en el purgatorio expiando ciertas faltas que en vida había cometido, pudo decirle con toda verdad, harto os he avisado, que vaya quien mal rollo. O això altre, Una de las más sagradas ocupaciones del sensible corazón de la venerable madre fue la de socorrer las benditas almas del purgatorio. Ya se vio que estando en el noviciado juntaba a sus connovicias, las ponderaba las penas que padecen aquellas atormentadas almas y procuraba con patéticas exhortaciones excitarlas a que les aplicasen ayunos, oraciones y otros sufragios. Esta tan sólida como cristiana devoción tomó nuevos incrementos en el corazón de la servia de Dios en el tiempo en que empezó a caminar por las sendas extraordinarias de visiones y revelaciones, pues entonces el Señor se dignaba a manifestarle la necesidad que tenían muchas almas de sus sufragios, le hacían oír sus clamores o les daba el permiso de aparecerle. Y dijo que por mor de Shah, el aplicarles continuamente ayunos, disciplinas, cilicios, vigilias y oraciones que redoblaba algunos días antes de la conmemoración de todos los difuntos. De aquí aquel fervor con que solían asistir a las exequias de las religiosas que morían, que le ocasionaba frecuentes éxtasis y arrobos. Y claro, con que esas ánimas del purgatori son, eren aquellas ánimas que encara no havien pogut arribar en el que entenem com a paradís, com el cel, així que com n'hi havia que tenien el permís de Déu d'aparèixer, i dos apareixien en forma del que coneixem com a fantasmes. Quasi res, no ho trobeu? Crec que és un tema per aprofundir el del purgatori i també el de Barberi i la seva feina, perquè tal vegada tampoc són tots flors i violes. Com, per exemple, quan l'any 1820, en aquell bibliotecari, en aquell erudit de la nostra història, aquell arxiver que, segons Sant Bové, hauria acceptat la feina de revisor de llibres prohibidos. Sembla una mica una contradicció, no? I ja per acabar avui amb ell, just ara fa 100 anys, el maig de 1926, el Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana va publicar un article on deia: talento nada común, elocuente orador sagrado, del cual apenas hoy queda memoria y estaría seguramente olvidado ya del todo si no lo citara Bover en su conocida obra de escritores mallorquines. I de 100 anys després, ja en el segon centenari del seu traspàs, que va ser el 1826, i de Font de Misteris, l'han volgut recordar.
Tres ràdios, història.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2000.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual,
de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene. Què mos dus per avui?
Bon vespre, Xema. Com sols dir, la secció de mons diversos obri melons. I com que has parlat del purgatori, crec que en aquesta línia podem contar un parell d'historietes. Podem començar, per exemple, per la coneguda com Sopó de Conques, esteta del recull de Caterina Belriu, 29 rondalles meravelloses de Mallorca, recollides el 1894, i que conta tal que així. Deien que a Conques, una possessió del terme de Puigpunyent, a Mallorca, hi sortia por i que no hi havia ningú que hi volgués anar a romandre el vespre. Un home valent va dir que si li donaven una sobrassada per menjar torrada hi aniria a passar-hi tot un vespre per veure què era sa por. Li donaren la sobrassada i ell se n'anà i quan va ser a la possessió se n'entrà per endins, fins a la llar i allà va fer una bona fogotera per escalfar-se perquè era dins l'hivern. Quan el foc ja va haver fet caliu, començà a fer tallades de sobrassada i posar-les damunt el foc. Mentre que se menjava la primera tallada, sentí una veu dalt la ximenea que deia «Jo caic, jo caic!» «Cau!» respongué ell. «Mal caigues a trossos!» Tot d'una que va haver dit aquestes paraules, tutup, de la ximenea va caure de vora ell una cama d'home. Ell no en va fer cas i seguí menjant sobrassada. Al cap de poc temps, tornà a sentir. «Jo caic, jo caic!» «Cau!» respongué ell. «Mal caiguis a trossos!» I tutup, tornà a caure una altra cama d'home. Ell, com si res fos estat, menja que menja sobrassada torrada. Al cap d'una mica sentí les mateixes paraules. «Jo caic, jo caic!» «Cau, mal caiguis a trossos!» I caigué un braç, i llavors un altre. I al cap de poc temps, sempre sentint les mateixes paraules, caigué un cos de persona humana. «Mem que serà això?» pensà aquell home. I anava a seguir menjant quan sentí lo mateix dalt la ximenea, però més fort i més llestimós que les altres vegades. «Jo caic, jo caic, jo caic!» «Cau, mal caiguis tot sencer!» respongué ell. I tot d'una caigué un cap, i quan va ser en terra, s'afallí tot el que havia caigut i quedà un home sencer i viu. Quan ell el va veure, li digué «Què demanau de part de Déu?» Però aquell home, sense tornar-li resposta, no va fer més que seure-se ran del foc a devora ell. «Ja ho veurem», pensa ell, i s'ha posat a torrar una altra tallada de sobrassada. Quan la va tenir torrada i estava a punt de menjar-se-la, aquell home s'amullà el dit de saliva i cendra i li sollà la sobrassada. Ell, quan ho va veure, li digué «No em solleu la sobrassada que vos pegaré una galtada». Però aquell home tampoc li torna resposta i esperà que torràs una altra bocí de sobrassada. Tot d'una que la tingué torrada, se tornà a banyar el dit de saliva i cendra i li embrutà tota. Ell se girà i li ventà galtada que el fet on va d'esquena. Llavors, aquell home s'aixecà i li digué «Germanet, gràcies. Jo feia 7 anys que estava en el purgatori perquè vaig pegar una galtada a mon pare i no podia entrar en el cel que no me n'haguessin pagat un altre a mi. Ara podeu estar segur que aquí ja no hi sortirà més por». I descomparegué pel forat de la ximenea. Aquell va acabar de menjar-se la sobrassada i la matinada se'n tornà a casa seva i va dir que ja havia fet acabar la por per a sempre i així va ser. Una altra també relacionada amb les ànimes del purgatori seria aquesta ben curteta, però també digna d'anàlisis, estreta del volum 24 de les rondalles mallorquines en Alcover, que es titula «S'ànima del racó d'en Vives», i que diu que el racó d'en Vives és un comellà que hi ha a Solla, part damunt l'alqueria del Comte. Dins aquest comellà conten que d'hivern, ses nit de més fred, neu i tempestat, se sentia cantar una cigala, i diuen que denotava que allà hi havia una ànima del purgatori que patia i demanava sufragis per entrar en el cel. I també tenim del recull de Michel Ferrer Clapés, aquest altre, també breu, del seu llibre «Cuentos, creencias y tradiciones de Ibiza». La titula, se titula «Las almas del Cap Roig» i conta tal que així. que antigament els nostres padrins sempre resaven per les ànimes del Cap Roig, demanant a Déu que se les dugués cap al cel i que els perdonés les faltes que haguessin pogut tenir. Altres vegades, quan per exemple es perdia qualque objecte i quan s'havien esgotat les esperances de trobar-lo, llavors un s'encomanava a les ànimes del Cap Roig perquè els ajudessin a trobar l'objecte en qüestió, prometent que, després de trobar-lo, resaria un pare nostre de genolls en senyal d'agraïment. Pel que fa a la presència de les ànimes a Cap Roig, es contava que eren les d'avantpassats nostres que varen morir feia ja molt d'anys i es varen perdre per dins el temps. I mentre va haver-hi qui resava per elles en el món, estaven al purgatori purgant les seves culpes, però a força d'anys d'estar oblidades, varen aconseguir escapar d'aquell lloc anant a parar al Cap Roig. Per això, quan algú tenia alguna necessitat, s'encomanava a elles i els resava, perquè Déu s'apiadés d'elles i se les emportàs al cel lliures de tota culpa. I aquí hi ha una curiositat, perquè Michel Clapés li diu Cap Roig. Però a Menorca trobem qualque cosa semblant amb aquesta que va deixar recollida Francisco Camps i Mercadal, en Francesc del Branca, que ens conta que una velleta viuda, que vivia tota sola, guardava uns quants dolarets dins una bosseta que tenia tancada dins la caixa. Un dia troba a faltar els doblers i la bosseta i no tenia cap sospita de qui podia ser el lladre. No va dir res a ningú i encomanà una missa a les ànimes del Camp Roig. I ens explica, diu, a les ànimes del purgatori que no tenen qui pensi en elles. I la feu dir a l'altar de Sant Antoni i també feu cantar un responsori a dit sant. Aquell vespre la velleta deixà la casa oberta, davant i darrere, dormir sense pensar-hi més. I el demà de matí, a l'aixecar-se, trobà la bosseta amb els doblers, damunt el llit. I aclara l'autor, m'ho contà na Margalida Florida, una velleta del migjorn gran, que coneix a la vella de la bosseta. Bé, com podeu imaginar, n'hi ha més, com l'ajuda de les ànimes del purgatori per evitar un atac serraí a Banyalbufar. Però, bé, jo crec que per avui ho podem deixar aquí.
Idò, efectivament, ho podem deixar aquí perquè això de les ànimes del purgatori estava ben arrelat, no?, dins les creences de la gent. De fet, tenim aquella petita oració que es feia per demanar el seu ajut. Per demanar la seva protecció, dient allò d'animates santes del purgatori. I referit en el tema del Camp Roig, que en Michel Clapés va dir Cap Roig, tant se fa, però precisament va en aquesta línia. Et suposa que les ànimes del Camp Roig estan allà vagant, amb una mena de limba, esperant-se, diguem que, convocades per poder fer el bé i així poder-se alliberar. Així que, a més de protecció, també podien, o poden, ser útils per a trobar coses i fins i tot deien cosa curiosa, i jo crec que perduda, que també servia com a despertador. Un pare nostre, abans d'anar a dormir a les animates del purgatori, i els hi demanaves que et despertessis a una hora determinada. I diuen que això no fallava. Vaja, quines coses. I bé, no crec que sigui casualitat, no?, que hi hagi cementiris amb aquesta denominació de Camp Roig, com, per exemple, el que va ser fins al podríem dir final del segle XIX, el principal de Palma, que estava ubicat per davés on avui tenim l'edifici de la Misericòrdia. Però sí, aquesta seria una altra història. Gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I abans, quan parlava d'aquest Barberi, m'he quedat en sa cosa queixa d'un il·lustrat, escriptor, editor, biògraf, cronista, doctor, un caramull de coses que a dia d'avui probablement seria ridiculitzat només per un fet del que també he parlat, el tema del purgatori. En el seu temps, per a ells, per a molts, era un fet real. Es tenia com a dogma, com a realitat. S'havia de creure en si idea del purgatori, sí o sí. A més, a saber què et podria passar, ja fos la mateixa la pròpia Inquisició, que encara hi era, o les teves pròpies creences, de tan arrelades que estaven. I sí, ara per a molts sona ridícul, a part de que ja no és com era i que s'ha com eliminat el que abans es creia. Un dels impulsors d'aquest, diguem, canvi va ser en Benedicte XVI, que va dir que el purgatori no és un joc físic com a tal, i allà cadascú en les seves creences. Però sí que hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció. Què diria a dia d'avui aquell il·lustrat damunt del purgatori? Ho defensaria com va fer o, per altra banda, reconeixeria el seu excés de cel? Comprensible, si voleu. Però excés de cel, no ho trobeu? Quant de casos a dia d'avui, on sense ni tractar de plantar gessó, es defensen tantes postures radicals, tantes falses creences, tantes, sí, falsedats i tant d'enganys, que tothom repeteix com a mantra fins que quan es demostra que no era així, ningú no diu res, ningú no rectifica. Es desvia l'atenció i s'acaba oblidant. Utopies de la mitjanit del dissabte ara del diumenge i Vetres Ràdio. I si parlant del purgatori, de fermes creences i de ficar por o eleccionar i granar cap a casa, tenim aquest poema del poeta Costa i Llobera que ell va titular Clamores de las almas del purgatorio i que es tret un bocins que diu Hondo clamor angustioso de almas en pena escuchad. Dadle, Señor, el reposo de eterna felicidad. Entre tinieblas, quebranto y fuego torturador. Ay, con sufrir tanto y tanto ya no merece el dolor. Sentir de Dios y del cielo la irresistible atracción y estrellarse nuestro anhelo en esta horrenda prisión. Y ¿cuándo será el dichoso momento de libertad? Dale, Señor, el reposo de eterna felicidad. Si volvernos fuese dado a ver del mundo la luz, ¿quién no huyera del pecado, quién no abrazara la cruz? Y yo vivos, fruto copioso para la muerte llegad. Dale, Señor, el reposo de eterna felicidad. I bé, per acomiadar molt, ja que la setmana passada vàrem acabar amb ell, d'aquesta també, amb aquell també poeta, aquell que deia que era un home de mà i de somnis que camina sense saber on anar, però que tenia la certesa que si no ho evitava un miracle, tenia la certesa que acabaria en el purgatori. O això, al manco, és el que podem extreure d'aquesta cançó. De Jordi Mustaquí, l'Emetec, l'estranger. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai serai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans.